Estàs escoltant Carrer Major.
Hola, bona tarda. Passen dos minuts, gairebé tres, del punt de dos quarts de set. Comencem el tram informatiu de Carrer Major explicant que el secretari general d'Infraestructura, Sergio Vázquez, aposta perquè Vilaseca aculli la futura estació intermodal del corredor mediterrani. Eric Rosique, bona tarda.
Bona tarda, Anna. I és que del càrrec del Ministeri de Transports ha pronunciat la conferència de cloenda de les jornades Gresol que s'han fet al Port de Tarragona i que han aplegat uns 200 representants del teixit socioeconòmic del territori.
Més qüestions que abordarem avui en l'informatiu. El govern català preveu aprovar dimarts vinent el nou decret que regularà la instal·lació de centrals eòliques i fotovoltaiques.
El nou decret substituirà el que es va aprovar fa dos anys i que ha generat molta oposició del territori i d'entitats ecologistes.
El Port de Tarragona s'incorpora a l'accionariat de la terminal intermodal de Montsó. L'acord s'ha formalitzat avui en un acte que s'ha fet a la Llotja de Mar de Barcelona.
El Port Tarragoní ha assumit un 5% de les accions d'aquestes instal·lacions i el Port de Barcelona també participa en aquesta terminal aragonesa, amb un 10% de les accions.
Els Mossos d'Esquadra calculen que una empresa de les Borges del Camp hauria distribuït entre 8 i 10 milions d'ampolles de vi anual amb distintius de garantia falsos.
Ara fa uns dies, les denominacions d'origen Montsant i Terra Alta i la qualificada Priorat van denunciar que l'empresa estaria cometent un delicte de frau al consumidor i de publicitat enganyosa.
La plataforma contra la nova carretera de la Selva al Moster manté la lluita contra el projecte.
I és que el col·lectiu ha informat a la ciutadania sobre els passos que se seguiran a partir d'ara després de la finalització de les obres de la T32-31.
I ara el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Torda. Bona tarda.
Bona tarda, un dijous protagonitzat pel pas d'un sistema frontal que ens portarà per un costat una baixada de temperatura i també algunes precipitacions a punts de la meitat est i també de la resta del sector central del litoral i del prelitoral. També podrien arribar aquestes precipitacions a punts del Camp de Tarragona. En general seran fenòmens febles, com molt podran ser moderades, però també de manera puntual podrien tenir caràcter fort. Ho farà vent de component sud a la costa central, tramuntana i mestral als dos extrems del país. Tal com dèiem avui, temperatura clarament més baixa pel que fa demà. L'ambient serà molt més assolellat, tot i que encara quedaran restes de nuvolositat al sector central del litoral i del prelitoral. En aquests sectors encara restes de núvols que podrien portar encara algunes precipitacions. El vessant nord també molt ennuvolat amb precipitació. En aquest sector també amb una cota de neu que voltaria els 1.900 metres aproximadament. Demà continuarà bufant el mestral fins a migdia amb cops moderats. Fluix amb cops moderats, la tramuntana ho farà durant tota la jornada entre moderada i forta amb alguns cops molt forts al nord del Cap de Creus. A la costa central bufaria el component sud. Demà la temperatura que continuarà baixant. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I en un esport us parlarem de la trobada entre els dos entrenadors del TGN Bàsquet i el Valls en el derbi de Copa Catalunya d'aquest cap de setmana. Serà el primer de la història.
I en cultura ens referirem a la recuperació de la cavalcada de Reis a Tarragona.
Sis i 36 minuts encetem el tram informatiu de Carrer Major, el programa que fem 8 emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem des d'ara i fins a 7, l'Òscar Martínez, el tenim al control tècnic, i qui us parlem, l'Eric Rosique i l'Anna Plaça. I obrim aquest tram informatiu explicant-vos que el secretari general d'Infraestructura, Sergio Vázquez, aposta perquè Vilaseca aculli la futura estació intermodal del corredor mediterrani, la que inicialment s'havia previst fer al sud de l'aeroport de Reus, a tocar de la T11.
L'alt càrrec del Ministeri de Transports ha pronunciat la conferència de cloenda de les jornades Gresol que s'han fet al Port de Tarragona i que han aplegat uns 200 representants del teixit socioeconòmic del territori. Vázquez ha afirmat que vol consensuar la proposta amb la Generalitat i els alcaldes del Camp de Tarragona. Remarca, però, que un estudi encarregat de Paradif constata que l'opció de Vilaseca seria molt més eficient i funcional.
Un efecto de funcionalidad ferroviaria más positivo, la intermodalidad, también con los proyectos que tienen ferroviarios la Generalitat de Catalunya y digamos que es una cuestión que optimiza su intermodalidad en su conjunto. Pero de todas formas lo que hemos dicho es que es una propuesta que nosotros creemos que es positiva, que yo creo que también la Generalitat la asume con buen grado, pero
El secretari general d'Infraestructures ha dit que no volen que l'estació intermodal es demori gaire més, però no hi ha volgut posar terminis. També ha explicat que es manté la idea que l'alta velocitat arribi a aquesta estació i que amb el govern català s'ha plantejat l'objectiu que també estigui connectada amb el tren tramvia del Camp de Tarragona.
El govern català preveu aprovar dimarts vinent el nou decret que regularà la instal·lació de centrals eòliques i fotovoltaiques. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ho han anunciat durant la conferència Compromís 2030, Horitzó 2050, en què han exposat els plans per assolir la descarbonització del país en menys de 3 dècades.
El nou decret substituirà el que es va aprovar fa 2 anys i que ha generat molta oposició del territori d'entitats ecologistes per l'allau de projectes que s'han presentat, la majoria sense informar prèviament els municipis afectats. Precisament aquest és un dels aspectes que es vol corregir. La nova normativa obligarà els promotors a informar prèviament els municipis i comptar amb l'acord d'almenys la meitat dels propietaris dels terrenys afectats. A més, s'haurà de garantir a la població una participació del 20% en el projecte. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha afirmat que es vol acabar amb la bombolla especulativa de les renovables i amb un model basat en el domini de les grans empreses.
El primer, perquè punxem la bombolla especulativa dels projectes al territori. Segon, perquè iniciem un diàleg de veritat sobre les energies renovables al territori, al nostre país. Ho és també perquè afavorim els projectes participats.
El govern català també s'ha compromès a crear en mitjà any una xarxa d'oficines comarcals per donar suport als ajuntaments davant l'allau de projectes de plantes eòliques i solars. Jordà ha dit, però, que el país no es pot permetre el luxe de renunciar a les renovables i que ja va tard. De fet, l'objectiu de l'executiu català és multiplicar per 3 la producció d'energia neta en els 10 anys vinents.
Des del territori, l'anunci del govern català s'ha rebut amb escepticisme. En comarques com la Conca, el Baix Camp o la Terra Alta, on es concentren ja molts projectes de parcs eòlics i solars, creuen que el nou decret no suposarà cap canvi substancial.
Així, per exemple, les entitats de la Terra Alta i el Priorat, que formen part de la xarxa per una transició energètica justa, consideren que Acció Climàtica ha fet una modificació de mínims i sense tenir-los en compte. La seva portaveu, Núria Altés, ha advertit que si no hi ha una moratòria de llicències, tots els projectes tramitats en el decret anterior poden tirar endavant.
Queda molt en l'aire què passarà en los projectes que tenim sobre la taula. Nosaltres, en el cas de la Terra Alta, per exemple, que en són molts que ja han passat la ponència ambiental, i segons este nou decret, per lo menys en el que sabem fins al moment, continuaran endavant.
En uns termes similars s'ha expressat Oriol Puntí, portaveu de la plataforma Riu Siurana. Puntí ha assenyalat que el decret tampoc frena la concentració de centrals de renovables en zones determinades del país, ja que el pla territorial que definirà com ha de ser la construcció energètica per comarques encara tardarà a estar llest.
I per tant, ni que això fos molt bo, no servirà de res, perquè si ja en tinc mil megawatts per les grans empreses, ja tenen cobert el cupo del resto. És a dir, que o hi ha suspensió de llicència, però nosaltres no diem moratòria perquè això s'escandalitzen, o tot és paper mullat.
Per tant, les entitats que formen part de la xarxa per una energètica justa diuen que el nou decret no deixa clara la participació dels ajuntaments en el finançament i la inversió dels projectes, ni quin ha de ser el consens mínim d'afectats per fer la instal·lació.
El Port de Tarragona s'incorpora a l'accionariat de la terminal intermodal de Montsó. L'acord s'ha formalitzat avui en un acte que s'ha fet a la Llotja del Mar de Barcelona.
El Port de Tarragona ha assumit un 5% de les accions d'aquestes instal·lacions. El Port de Barcelona també participa en aquesta terminal aragonesa amb un 10% de les accions. El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruzet, ha destacat que aquesta és una inversió estratègica pel pes de l'Aragó en el tràfic de productes agroalimentaris, com els cereals.
De este profundo estudio salió claramente que la zona de Aragón era estratégica para nuestro tráfico de cereales. Y de la zona de Aragón, el estudio apuntaba que el punto clave era, sin lugar a dudas, Monzón. Y esta es la razón por la que hoy nos encontramos aquí, porque detrás de la decisión comercial, empresarial del puerto de Tarragona, hay también la ciencia que acredita que esta era una inversión necesaria, una apuesta importante para el puerto de Tarragona.
Cruzet també ha subratllat que la capital tarragonina és la porta d'entrada dels productes agroalimentaris destinats a alimentar 140 milions d'animals de les empreses ramaderes aragoneses i catalanes. Cada any, el port mou 5 milions de tones de productes agroalimentaris.
Precisament, el port ha fet públiques avui les dades d'activitat del mes de setembre. Durant aquest darrer mes ha mogut 2,7 milions de tones, un 7,5% més que l'any passat.
Els productes que més han crescut són els siderúrgics i els químics. Des de principis d'any, el tràfic de mercaderies ha pujat un 22% i s'ha arribat als 23 milions de tones. Els líquids de doll, amb 16 milions de tones, continuen sent la principal mercaderia del Port de Tarragona.
Abordem altres qüestions, parlem d'accidents laborals. El Consell de Seguretat Nuclear ha informat que s'han detectat excessos d'exposició a radiació en dos treballadors de Tarragona de la firma d'inspecció OKICP. Els operaris no han sofert alteracions ni analítiques ni clíniques, però així tot, el succés s'ha classificat com a nivell 2.
El primer cas va tenir lloc el 16 de juliol i l'operari presentava una exposició lleugerament superior a la permesa. En el segon cas, detectat el 23 de setembre, l'exposició era molt superior. S'ha acordat fer un examen a l'ajudant que treballava amb ell. El CSN també ha anunciat que l'incident no es va fer en el termini exigit per la normativa, que és de 24 hores. Ara, el Consell de Seguretat Nuclear espera que l'informe amb l'anàlisi de l'incident determini si s'ha de posar alguna sanció.
D'altra banda, la CGT es presentarà com a acusació en el cas del treballador mort a la planta de compostatge de Botarell. El sindicat vol aclarir si es va incomplir la normativa de seguretat laboral.
Els fets van passar el 7 d'octubre, quan un empleat de 59 anys va morir atropellat per una màquina a l'interior de la nau. El jutjat d'instrucció número 3 de Reus s'encarrega del cas. La CGT, assessorada pels serveis jurídics Col·lectiu Ronda, té pendent decidir si es personarà com a acusació particular o popular.
Els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, calculen que una empresa de les Borges del Camp hauria distribuït entre 8 i 10 milions d'ampolla de vi anuals amb distintius de garantia falsos.
Ara fa uns dies, les denominacions d'origen Montsant i Terra Alta i la qualificada de Priorat van denunciar que l'empresa estaria cometent un delicte de frau al consumidor i de publicitat enganyosa. Ens informa en David Fernández des de la Nova Ràdio de Reus.
Els Mossos van escorcollar la seu de l'empresa Reserva de la Tierra a les Borges del Camp els passats 8 i 11 d'octubre per ordre del jutjat d'instrucció número 3 de Reus. Les denominacions d'origen Terra Alta, Montsant i Priorat van interposar una denúncia perquè sospitaven que l'empresa comercialitzava sense control i sense complir els requisits establerts, a més de falsejar presumptament els distintius de garantia simulant que eren de la seva SDO. Per aquest motiu, s'investiga l'empresa per suposats delictes contra la propietat industrial, frau als consumidors, publicitat enganyosa i falsedat documental. Segons els Mossos, l'embotelladora de vins hauria imprès distintius de garantia que imitaven els originals i les mateixes numeracions que els que presumptament envasaven legalment. La policia ha intervingut fins a 750.000 ampolles de vi amb les garanties falsificades, així com 3,2 milions de distintius. Davant aquesta situació, els Mossos han ordenat aturar la distribució i venda a 4 cadenes de supermercats i també immobilitzar diversos palets. Es calcula que des de 2017, Reserva de la Tierra podria haver comercialitzat entre 8 i 10 milions d'ampolles fraudulentes a l'any.
En punt 3:15, abordem altres qüestions en el marc de l'informatiu de Carrer Major. Ens centrem ara a la Selva del Camp, on continua la preocupació i la voluntat de fer protestes contra la nova carretera que uneix el municipi amb el Moster.
El col·lectiu ha informat a la ciutadania sobre passos que se seguiran a partir d'ara després de la finalització d'obres de la T32-31. Ens ho explica l'Antonio Mellado des de Ràdio La Selva.
La plataforma contra la carretera de la Selva al Moster ha escollit l'Auditori de Santa Llúcia per informar la ciutadania, després de mesos de silenci, sobre els passos que seguiran a partir d'ara després de la finalització de les obres de la T32-31. En l'acte hi han participat Laia Muntes com a portaveu de la plataforma, així com l'ambientòleg i consultor de dret ambiental Joan Pons, el president de JAPEC, Xavi Jiménez, i Anton Crusells en representació del sindicat Unió de Pagesos. Entre les intervencions dels ponents, Joan Pons ha reiterat que es mantindrà la lluita contra el projecte. Pons ha explicat que actualment la plataforma resta a l'espera de la resolució d'un recurs contenciós administratiu amb mesures cautelars que s'espera poder desencallar el pròxim 2023 i que es vol portar fins al final. Per la seva banda, el president del JAPEC ha complementat les paraules de l'ambientòleg, posant en dubte que s'hagi tingut en compte el medi ambient en el projecte, justificant-ho en el fet, ha explicat, que ni la Generalitat aposta per tenir un departament de medi ambient amb cara i ulls.
D'altra banda, l'Ajuntament de Montblanc ingressarà 500.000 euros a la venda d'uns terrenys als Plans de Jovi.
Orbipresa, l'única empresa que ha participat a la subhasta, s'instal·larà a la vila. Des de Ràdio Montblanc ens explica la Jordina Moix.
El terreny de 9.700 metres quadrats es troba al polígon Plans de Jovi, a tocar d'empreses com la Male o Veralia. L'Ajuntament celebra la implantació d'una nova empresa que genera llocs de treball, ho ha explicat l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Sí, jo crec que no tan sols és bona notícia per aquests ingressos de l'Ajuntament, sinó que també és una bona notícia perquè, no sé si pròximament ja farem una presentació del projecte o què, però el que ens han dit és que aquí volen instal·lar una secció de xalets prefabricats, que hi haurà doncs, una quantitat important de llocs de treball. Però...
Segons el consistori, Hormipresa té la intenció d'instal·lar a Montblanc una planta de construcció de cases prefabricades, un dels negocis de la companyia que està en expansió. Aquests 470.000 euros donaran un respir a l'Ajuntament de Montblanc, que arrossega problemes econòmics, sobretot de liquiditat, com es va evidenciar al darrer ple.
Situem-nos ara a Torredembarra, on va avançant el projecte per habilitar un carril bici al llarg de tot el traçat de l'antiga Nacional 340.
Aquest divendres està previst el seu replanteig per donar continuïtat al tram des de la zona dels càmpings fins al límit d'Altafulla. Des d'on la torre ens ho explica la Raquel Martínez.
El carril comptarà amb 2,5 metres d'amplitud delimitats per un paviment especial amb senyalització horitzontal. Tot el tram tindrà un color diferenciat i quedarà delimitat per uns elements protectors per evitar l'entrada dels vehicles al carril. El tinent d'alcalde de Via Pública i Manteniment, Raül García, ha explicat quin serà el resultat dels treballs que s'hi desenvoluparan.
Des de la zona dels càmpings fins al puntet de que delimita Altafulla amb Torredembarra són aquests 3 quilòmetres de carril bici, que serà tot treballs de pintura i de col·locació d'aquests elements, d'aquestes gomes, però que serà doncs, un aspecte prou visible perquè serà un lloc, o sigui, un bon tram per gaudir tant caminant, passejant o anant en bici.
El tram final de l'antiga 340 pertany al terme municipal d'Altafulla i tenen el compromís del seu consistori d'arranjar la part que els pertoca per tal d'unir el carril bici de les dues poblacions.
Moltes gràcies, Raquel. I a Reus han començat ja les obres del parc de lliscament a la zona oest de la ciutat. Les obres costaran més de 900.000 euros i s'han adjudicat a l'empresa Cerdivel, que disposa de 10 mesos per acabar-les.
L'alcalde i els regidors d'Urbanisme i d'Esports han visitat avui l'espai on tot just han començat els treballs. El nou parc incorporarà un skatepark de 1.000 metres quadrats que s'ha dissenyat buscant la seva integració paisatgística. També hi haurà pistes de petanca i aparells per fer exercici físic. El projecte també inclou l'adequació de tota la zona verda de l'entorn i la creació de noves zones d'estada entre els barrancs dels Capellans i el carrer de Ginesta. El parc tindrà una superfície total de 13.000 metres quadrats i per regar-ho a recuperar l'aigua d'una mina existent a la zona.
I més qüestions que us expliquem. La Catedral d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili insta el ple d'Altafulla a tirar endavant de manera consensuada les accions proposades al programa d'actuació municipal d'habitatge.
El document, que va ser presentat ahir al vespre a una audiència pública, fa una diagnosi de la situació de la vila en aquesta matèria i proposa una quinzena d'actuacions per desenvolupar fins a l'any 2025. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
Ja es coneixen més detalls del programa d'actuació municipal d'habitatge d'Altafulla que al llarg del darrer any ha elaborat la càtedra UNESCO d'Habitatge de la ORB. El document fa una diagnosi acurada de l'estat de la qüestió a la vila i aporta possibles solucions. Tot i no ser un pla executiu, sí que suggereix el camí a seguir pel que fa a polítiques d'habitatge en un termini de 5 anys. El director de la càtedra, Sergio Nasarre, ha explicat que aquest full de ruta està per sobre dels mandats i va més enllà de partidismes.
El pla d'habitatge és una guia, és un full de ruta. És un full de ruta que, bon, des del meu punt de vista, com a professor, ha d'estar per damunt de temes partidistes o temes polítics. És a dir, és un pla que transcendeix la durada dels mandats dels alcaldes, per tant, estem parlant de 5 anys, per què fer aquests propers anys al vostre municipi.
La càtedra d'habitatge de la ORB assegura que cal que Altafulla es plantegi què vol ser en un futur, quin model de poble desitja i el tipus de població que vol acollir. Per això, confia que el consistori defensi el projecte per fer una vila millor.
Anem ara fins a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on aquest estiu les seves oficines de turisme han atès més de 9.000 consultes.
L'ocupació mitjana als establiments d'allotjament del municipi va ser del 80%. Des de Ràdio l'Hospitalet ens explica l'Iris Rodríguez.
Durant l'estiu passat, els 4 punts d'atenció turística del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va atendre més de 9.000 consultes. Aquestes xifres representen un increment del 60% respecte al 2020. Pel que fa a l'ocupació dels allotjaments, el balanç general es resumeix en un increment del percentatge d'ocupació respecte al 2020, amb una mitjana del 80% en hotels i càmpings. Maria José Gómez és la regidora de Turisme.
Nosaltres, des del Departament de Turisme, quan s'acaba la temporada, el que fem són unes enquestes als establiments d'allotjament turístic, sí, que són bàsicament els hotels, càmpings, cases rurals, i els hi preguntem directament com els hi ha anat la temporada a nivell de percentatges d'ocupació. Llavors, amb aquestes dades, nosaltres elaborem unes mitges.
Per tot plegat, la valoració de la temporada d'estiu és positiva. Durant la temporada estival, igual que l'any passat, l'Ajuntament va establir mesures de control d'aforament a les platges. De l'anàlisi de les dades s'observa un increment a les platges de la Punta del Riu i de l'Arenal. Igualment, s'ha observat una disminució d'usuaris a la platja del Tor, principalment per les mesures de control d'aforament als aparcaments implantades durant l'estiu, que va ser degut per regular els accessos i la massificació a la zona de la cova del Llop Marí.
I en esports, avui us parlem de la trobada entre els dos entrenadors del Tegina Bàsquet i el Club Bàsquet Valls en el primer derbi de la història dels dos conjunts tarragonins a la Copa Catalunya. Un primer assalt que es disputarà al pavelló del Sagrat Cor i en què cap dels dos equips s'hi havien enfrontat en la competició.
Els dos tècnics, Víctor Neila i Benet Ibáñez, han fet l'acte de presentació del derbi entre els dos conjunts que es disputarà diumenge a 5:45 de la tarda. A més, hi haurà un aliciem afegit, i és que es veuran les cares les germanes Vilamajor, Núria i Laura Vilamajor, per primera vegada en contra. Un derbi que es preveu apassionar el Sagrat Cor entre el Tegina Bàsquet i el Club Bàsquet Valls, com diem, diumenge a 5:45 de la tarda.
I en cultura parlem de cultura popular. Primer per explicar-vos que Tarragona recuperarà enguany la cavalcada de Reis, com marca la tradició. Ses Majestats seran rebuts al Port de Tarragona i a l'Ajuntament se'ls lliuraran les claus de la ciutat segons el recorregut actual.
La Comissió Municipal de la Cavalcada de Reis de Tarragona i la Regidoria de Festes ho han acordat en una reunió celebrada aquest dimecres al vespre. També s'hi va decidir mantenir el magatzem reial al refugi 1 del Moll de Costa després de l'èxit de l'any passat. Escoltem a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.
El magatzem reial i l'ambient que es va generar doncs, es mantindrà. A vegades la Covid ja dèiem que ens permetria generar alguns canvis, fer coses noves, i en aquest cas, com que la valoració va ser molt positiva, també hi haurà magatzem reial.
La ciutat també recuperarà la plaça de Font com a espai emblemàtic per la rebuda de l'home dels nassos al matí de l'últim dia de l'any.
I també us hem d'explicar que la prova pilot feta entre les quatre colles castelleres de Tarragona han conclòs que cap casteller es va contagiar durant els assajos previs de la Diada de Santa Tecla ni tampoc durant l'actuació castellera. Avui l'Ajuntament i la xarxa Santa Tecla han presentat els resultats d'aquest estudi i en fan una valoració molt positiva. Diuen, però, que s'han de mantenir les mesures de protecció que es van aplicar en aquesta Diada de Santa Tecla per tal de garantir la seguretat en l'activitat castellera. I acabarem explicant-vos que avui ha començat la primera edició del Congrés Internacional de Ball de Bastons. Es fa a Salou i coincidirà amb la 46a Trobada Nacional de Balls de Bastons de Catalunya, que es farà aquest dissabte 23 d'octubre.
La trobada nacional, segons l'organització, serà la més gran de la història, ja que comptaran amb més de 80 grups participants. La trobada es farà dissabte al passeig Jaume I de Salou, a tocar de la plaça de les Comunitats Autònomes. Té com a finalitat aplegar i mostrar la màxima representativitat del món bastoner amb una gran diversitat d'estils. Comptarà amb la participació dels grups del Ball de Bastons de Catalunya i de grups vinguts d'arreu de l'Estat espanyol, Portugal, Andorra i França.
I encara ens dona temps per un últim apunt. L'antiga Audiència de Tarragona acollirà demà la preestrena de la pel·lícula L'Espill del cineasta brenc Mario Pons. El film es projectarà a les 7 de la tarda i s'inclou en el marc dels actes que s'han organitzat per commemorar els 90 anys de la Segona República. Una comèdia romàntica, aquesta de Mario Pons, que parla sobre l'exili i sobre un ciutadà narbonès que torna al seu poble natal, Camarles. Tanquem així el programa Carrer Major d'avui i tornem demà a les 4.